És època de joguines, és el moment en què tots els nens trien en què volen jugar, i això ha estat així des de fa molts i molts anys. Mirem, per tant, cap al passat del món de la joguina.
Camins.
Josep Maria Joan Rosa, bona vesprada.
Bona vesprada.
Escolta, Josep Maria, ara entrem en matèria de per què t'hem convidat. Qui ets tu? Què fas aquí, en aquest programa, en una nit com aquesta? Però volia demanar-te, tu encara jugues amb joguines, Josep Maria, o no?
Home, jo crec que la pregunta la pots contestar tu mateix.
A veure com em contestes tu, perquè siga quina siga, em sorprendrà una mica. A veure, què dius?
Aviam, jo penso que les persones, sí, nenes, i quan van creixent, homes, dones, no han de deixar mai de jugar. A la que deixen de jugar, deixen de ser petits i deixen de tenir il·lusions i deixen de sorprendre's ells mateixos amb moltes coses. Però no vol dir que el que pensi jo sigui el que hagi de pensar tothom. Però és un fet, i que l'ha constatat molta gent i gent coneguda, que diu aquestes coses, no? Jo hi estic totalment d'acord.
I tant que sí. Jo estic, em sumo al teu vaixell, al teu bus de la joguina, i estic amb tu. Jo crec que s'ha de jugar i tenir aquest esperit de la infantesa, de la il·lusió, i allargar-lo tot el que es pugui. Sí, que, sí, efectivament.
Sí, tota la raó. Seria una mica imperdonable que està envoltat de 25.000 joguets no jugués.
Ara explicarem per què estàs envoltat d'aquesta quantitat espectacular de joguets. Josep Maria Joan Rosa va néixer a Figueres, és arquitecte tècnic, artista col·leccionista i museòleg, fundador i director, i aquí ve la mare dels ous, director del Museu del Joguet de Catalunya, que el tenim a Figueres, a Girona. I en una setmana com aquesta, doncs volíem parlar amb ell uns minuts perquè ens presenti aquesta petita o gran joia que és el Museu del Joguet. Entrarem en detalls de tot el que podem trobar allà, però per als que no el coneguin, Josep Maria, què trobarem al museu així a grans trets?
Bé, mira, depèn de quina edat tinguis, perquè els joguets, esclar, any rere any van modificant-se, sí, millorant-se, van incorporant nous mecanismes de funcionament i tot això, però la gent que sigui una mica gran trobarà els joguets que eren petits. I sovint també hi ha joguets actuals perquè puguin veure, es pugui veure una mica com ha anat evolucionant determinats joguets de tota la vida.
Home, això és molt interessant. De fet, aquests dies jo estic reflexionant molt sobre aquesta evolució dels joguets, de les joguines, de com s'ha passat d'any en any. Jo recordo, doncs, que mon pare m'explicava, no?, coses de quan ell era petit, de com jugàvem, amb les coses que tenien ells, la il·lusió, perquè ara vivim en un món que de vegades és excessiu, no?, molt accés a moltes coses, però segons quina generació, doncs qualsevol joguina els hi feia il·lusionar-se, els hi feia jugar, i aquest museu està ple d'aquest tipus de joguines senzilles, amb aquell cartró, amb aquella, també molt metàl·lic, no?, molta joguina metàl·lica, i que ens fa, doncs, recordar que les joguines no sempre han estat com les coneixem ara, sinó que ha tingut una evolució, doncs, de la cosa molt senzilla a les joguines tal vegada una mica més complexes. Com ho veus, Josep Maria?
Mira, ja has dit una cosa que és totalment veritat, que vaig néixer a Figueres. Però no has dit l'any que vaig néixer. Jo vaig néixer el 1940.
Per tant,
just immediatament després de la guerra.
Sí.
I no era tan fàcil trobar joguets ni botigues que em venguessin. I perquè moltes indústries, sobretot les valencianes, fabricants de joguets metàl·lics, els havien convertit en fàbriques per fabricar armament i fabricar munició. I això, doncs, ens vam trobar, els que vam néixer en aquest moment, doncs una mica que no hi havia masses coses per jugar. Però jo el que sí trobo a faltar d'aquella època respecte a l'època actual I tot això és argumentable totalment. Que és que en el carrer aquest ample que jo vaig néixer a Figueres, de fins al 36 havia nascut molta gent. Hi havia molta gent que tenia 4 anys més que nosaltres, els que havíem nascut al 40. Però els que havíem nascut al 40 jugàvem al carrer i jugàvem nens i nenes barrejats, i bé, era una gran delícia. Potser respecte ara, i això ja fa uns anys, el que trobaria, enyoraria jo, és que ara molts nens juguen sols, molts joguets són perquè estiguis jugant tot sol. I això té, jo crec que té una part no massa positiva. No dic que sigui negativa, però una no massa positiva. Està molt bé que puguis competir amb segons quines coses, simplement a vegades amb córrer 50 metres a veure qui arriba primer, no? Si això ho fas tot sol, no té cap sentit. En canvi, si ets 7 o 8, com érem en el carrer Ample, doncs això era una delícia. A més, en el carrer Ample, tot i que era molt ample, no hi passaven cotxes, ni un cotxe. Podíem estar corrient pel carrer doncs tot el dia. Hi havia uns petits jardins, els de la biblioteca, que eren fantàstics. Allà podíem jugar a terrenys, podíem jugar amb boles, podíem jugar amb coses molt senzilles i sobretot amb companys.
A mi m'agrada molt escoltar-te, Josep Maria, perquè em fas present, doncs, que una altra manera de viure, doncs, era possible. Tens tota la raó, inclús en les ciutats més petites, ja no parlem a Barcelona, no?, que és monstruosa, podríem dir, en quant a la població, etc. Jugar al carrer, doncs, és molt complicat. Sí que és cert que hi ha moltes places i els nens allà es poden ajuntar, però aquesta llibertat d'estar al carrer, de jugar de manera col·laborativa, d'inventar, perquè les joguines eren molt senzilles i et donaven peu a que a partir d'una cosa molt senzilla tu li donessis diferents usos, diferents maneres d'entretenir-te amb aquestes joguines, doncs jo crec que era molt interessant. I m'estàs fent recordar doncs el que m'explicava el meu pare, que per cert, perquè sàpigues, tindria ara mateix la teva edat, per tant sou del mateix any, del 40, sí senyor,
sí.
Escolta, alguns dels joguets que teniu al museu provenen de grans personatges que n'han fet donació al museu.
Sí.
Seria el cas de los set dels germans Anna Maria i Salvador Dalí, que va assassinar Federico García Lorca, el Ciurell de Joan Miró, la Rosegall de Joan Brossa o els joguets de Josep Maria Palau i Fabre. És impressionant tenir aquestes joguines al vostre museu.
Sí, és que quan visites el museu et dones compte que hi ha moltes coses que a darrere d'aquell joguet hi ha tantes històries, i és clar, evidentment les més directes són aquestes, les que, com has dit tu, de personatges coneguts, no?
Sí.
Però els que no havien pertangut a cap personatge conegut també tenen unes històries, i a vegades història, mira, i tarda que va venir un amic meu que feia temps que no ens veiem, vam fer una volta pel museu, vam estar allà, aquesta peça hi fiques maco, era un cavall de llauna que tenia un pallasso a sobre i que anava endavant i enrere i tal. Dic, saps on t'ha vingut aquest joguet? No, evidentment no sabia d'on va venir. Doncs, a 50 metres de casa, de casa del museu, a tocar el teatre municipal de Figueres, amb unes escombraries, jo passo cap allà, que anava cap al museu, i veig aquella peça. No sé d'on venia ni la història que havia tingut.
Clar.
Que de les escombraries passi a dintre una vitrina d'un museu, realment és una cosa, bueno, com a mínim emocionant pel joguet i pel que l'ha recollit i que l'ha posat a dintre la vitrina.
Emocionant, sobretot perquè denota aquest amor, no?, per la història que hi ha darrere de la joguina, que em sembla realment apassionant. Escolta, parlem una mica dels inicis del museu, perquè gràcies a la col·laboració també de Lluís Duran Simón vas fundar aquest Museu de Joguets de Catalunya, que va obrir les seves portes, atenció, al 1982. Jo tenia 2 anyets, imagina't. I el que des d'aquell moment doncs vas passar a dirigir-lo, i hi ha hagut tota una evolució, no?, dins d'aquest museu. Però com van ser aquells inicis? D'on va sortir aquesta idea? Com et va venir? Te'n recordes?
Mira, sí, i tant. Mira, va ser una cosa fantàstica, no podia començar més bé.
Sí.
Jo havia anat recollint joguets perquè havien sortit, jo estava, en aquest moment jo havia anat a Barcelona a estudiar, no el 82, sinó abans, el 60, no? Havia anat a Barcelona a estudiar i vivia a Gràcia, i a Gràcia doncs hi havia unes quantes ferreteries que durant l'any no venien joguets, però que quan s'acostaven les festes de Nadal emplenaven tots els separadors de joguets i els venien.
Molt bé.
Llavors havia sortit un material que no era el plàstic encara, però que es deia plexiglas, que era un plàstic tou, ara que no ens sent ningú, ben fastigós.
Però fastigós, Josep Maria, perquè el mossegaves tu o què?
No, però era poc amable quan el tocava.
Poc amable, ah, vale, vale.
I després desenganxava una mica els dits, com fonia, no sé.
Val, val.
Jo no en tinc bon record.
Vale.
Però sí que tinc bon record de les ferreteries aquestes. Les ferreteries el que volien era vendre el que es venia en aquell moment, que era el plexiglas, i començava a haver-hi el plàstic.
Uh-huh.
I em guardaven totes les peces perquè sabien que m'afeccionaven a mi.
Sí.
I a vegades encara en tinc algunes que tenien l'etiqueteta, que hi havia el preu, i eren preus a vegades amb rals, no? Tres rals.
Déu-n'hi-do.
Dels anys que feien que estaven esperant que passés en Josep Maria Joan Rosa per allà a emportar-se el cap a casa, no?
Que estupendo, Joan, Josep Maria, quina és història.
Dir, amb tot això hi va haver que vaig fer una col·lecció prou important. Un dia em van fer una entrevista a una de les primeres planes dominicals de la Vanguardia.
Sí.
Em van fer una entrevista i jo, doncs, amb els meus joguets que tenia a casa, llavors ja els tenia a Figueres, vaig convidar que si algú volia venir a veure els joguets, doncs, llavors Figueres no era tan poblada com ara, no? Vull dir que demanés per mi i podia venir a casa a veure. I va venir molta gent, però va venir gent importantíssima com en Joan Brossa, i va venir també en Foix. Uh-huh. I un altre que va venir i que va quedar molt, molt fixat de què va venir va ser Manolo Vázquez Montalbán. Va emocionar, li va agradar moltíssim.
Uh-huh.
I va fer dues planes a la revista Triunfo, que en aquell moment era una cosa excepcionalment important, que se'n deia La noche de los juguetes vivientes.
Oh.
I a partir d'aquest article, sobretot, el Col·legi d'Arquitectes em va demanar si em veiem cor de fer una exposició. Dic, home, i tant, només faltaria, si convido la gent a venir a casa,
clar,
a treure els joguets.
T'ho he encantat, eh?
Demà em feia una excursió de Figueres fins a Barcelona, però en un lloc excepcional, un edifici d'en Gaudí, el Palau Güell.
Oh.
Vull dir, vam començar d'una manera excepcional.
Vam començar a dalt de tot, eh?
Sí, sí, i com que en aquell moment encara no existien vídeos ni coses d'aquestes,
bueno,
vam gravar una pel·lícula perquè es poguessin veure en moviment, i en Jordi Cadena, en Gustavo Hernández, en Tomàs Pla de Vall, doncs van fer una pel·lícula fantàstica que es deia Parafràstic 1, perquè van pensar que faria molts parafràstics més, no? També per animar l'exposició, el Brossa ens va fer un sonet per posar en el cartell, molt maco. Teníem unes titelles que venien de tant en tant actuant allà, però no eren qualsevol titelles, eren les titelles Claca, que els personatges, les marionetes, els havia fet en Miró.
Mm-hmm.
O sigui, sense buscar-ho ni forçar-ho, ens vam trobar amb el bo i millor de tot el món, que era Catalunya i Barcelona en aquell moment.
M'està fascinant perquè crec que
l'exposició, que va tenir molt èxit,
sí,
ho van anar demanant a molts llocs. I entre aquests llocs, i quan ja estàvem quasi tocar el 80, a Perpinyà acabaven d'inaugurar un palau de congressos fantàstic.
Uh-huh.
Ells admiraven molt, era una gran novetat per la ciutat i tal. I em van demanar de veure si podia anar per Nadal a fer una exposició en allà, i vam anar a fer aquesta exposició. I en Lluís Duran, com has citat tu,
sí,
havia anat a Perpinyà a comprar no sé què i van a veure l'exposició. Va quedar tan meravellat de la gent que hi havia, de lo que tothom estava tan i tan content, i de tornada cap a Figueres, quan ell va tornar cap a Figueres, va venir a casa meva, que jo, a les 11 jo ja estava al llit dormint. Escolta, hauríem de fer un museu en l'Hotel París, que era un edifici que...
Motivadíssim, eh? Va tornar de Perpinyà.
Era el cor de Figueres, i un edifici del 1767, que posteriorment havia sigut convertit en hotel, però estava tancat com a hotel. Dic, bueno, demà ho anirem a veure, i l'endemà, doncs, amb ell vam anar a veure-ho, i un cop més la inconsciència doncs em va fer dir que sí, home, ja en farem el museu.
Clar.
Però recordo perfectament que de la primera planta, que era el gran menjador del París,
sí,
miraves a l'aire, que hi havia dues plantes, però veies el cel, perquè el 1767 no havia passat en van allà. Però bueno.
I aquesta és la gènesi del museu, una història repleta de passió. Josep Maria, hem de fer una petita pausa, però encara no vull acomiadar-te. M'esperes 2 minuts i rematem l'entrevista?
Home, i tant, no faltaria més.
Doncs moltes gràcies. Fem una pausa per a la publicitat, que hem de fer, perquè la ràdio és així, i tornem de seguida encara amb una mica més de història de les joguines. 3 minuts que passen de 2 quarts de 9. Estem en directe xerrant amb Josep Maria Joan Rosa, que no són 4 persones, és una sola, que té 4 noms molt macos. És el director del Museu del Joguet de Catalunya, que tenim a Figueres. Estava explicant una mica l'origen, però vull demanar-te, Josep Maria, continues ahí, eh? Perfecte. Volia demanar-te, com creus tu que ha canviat una mica les joguines al llarg dels anys? Quina evolució han hagut de les primeres fins ara, ràpidament?
Bé, mira, esclar, per exemple, si tu tenies un petit cotxe o un carro, sí, hi havia un cordill i l'estiraves, i allò feies córrer i tenies unes il·lusions fantàstiques, però això després va variar i s'hi va posar un petit motoret que donava corda amb una molla.
És veritat.
Que el cor corria sol, no? Després hi van arribar a posar una pila amb un altre tipus de motoret, i després hi han posat plaquetes d'energia solar, i diguem, tota l'evolució que hi pugui haver en el món industrial s'aplica també en el món dels joguets. Uh-huh. Jo m'agradaria només dir una cosa.
Sí, digues.
Abans d'anar-me, perquè ho has mencionat tu abans, que és l'Osito Marquina.
Sí, és el del Dalí.
És excepcional. Un dia ens va venir a visitar al començament del museu amb unes seves amigues, l'Anna Maria Dalí, uh-huh, i quan va ser en el museu, ai, ara me'n recordo que jo tenia un Osito i tal, el buscaré i el portaré aquí al museu. El va estar buscant bastant temps i no el trobaven, l'havien desat molt bé, però finalment un dia em telefona i em diu, Josep Maria, tinc l'Osito. Jo, sense dinar, perquè era l'hora de dinar, però abans que el dinar era l'Osito, em vaig anar fins a Cadaqués i vaig recollir l'Osito i bueno, li va dir adiós a l'Anna Maria, va venir cap a Figueres i tal. Però al cap de 10 o 15 dies em troca, diu, escolta, he trobat una cosa que t'agradarà molt, que anirà molt bé amb l'Osito. I vaig anar ràpidament cap allà i sí, tenia una fotografia que estava en Salvador Dalí, la seva germana, l'Anna Maria, i que tenien a la falda l'Osito aquest. I això mateix es va tornar a repetir una altra vegada, ja d'una manera excepcional, que em diu, tinc unes coses i tal. Tenia preparades totes les cartes que en Federico García Lorca, als anys 20,
sí,
com va estar a Cadaqués, escrivia posteriorment a l'Anna Maria. Però d'aquestes cartes, que són una quinzena de cartes, n'hi havia dues que en Federico García Lorca, el millor poeta que hem tingut del segle passat, escrivia en l'Osito, li escrivia amb ell. Ells no t'estimen, referint-se als germans Dalí. Jo sí que t'estimo i t'he comprat un bastó per quan siguis bé. Mono i Ramona. Bueno, esclar, que penses que en Lorca està escrivint en un joguet. Jo, algunes vegades que hem de, per algun motiu, hem de moure de la vitrina aquestos, sí, se'm posa la pell de gallina.
Home, i tant, perquè està replet d'història i d'història impressionant.
I ja pots anar veient, sí, museus de joguets del món, que trobar un que hi hagi un poeta com en Lorca que l'escrigui, doncs, bueno, no ho sé.
Clar,
però és que volia no oblidar-ho perquè és una cosa excepcional.
Doncs aquest objecte i moltíssims altres el podeu trobar aquí, al Museu dels Joguets de Catalunya, que el tenim a Girona, el tenim allà a Figueres. Escolta, ja per rematar, amb un concepte, perquè se'ns escapa el temps i no podem allargar-lo més, Josep Maria, però quina és la joguina universal, la que no ha evolucionat i encara ho triomfa? Jo tinc al cap la pilota. Una pilota sempre és una bona joguina?
Sí, sí, i a més té moltes aplicacions, però nosaltres, com una mica com a símbol del museu, i perquè a més és divertidíssim quan ho aprens i és fàcil d'aprendre, ens decantem per la baldufa.
Per la baldufa.
La baldufa és un joguet senzill que està a totes les cultures i ha estat a totes les cultures des de fa milers i milers d'anys. I, a més, nosaltres tenim la baldufa catalana.
Clar.
Tenim aquella baldufa que a la part de dalt és pintada vermella i que li diuen la barretina.
Ah.
Sí, tenim una baldufa catalana i tenim, en vam fer reproduir una molt gran, que fa 1,70 m d'altura, tenim posada a la porta d'entrada dalt, penjada, perquè la gent ja sàpiga que allà és per anar a jugar.
Escolta, doncs m'agrada molt aquesta resposta, per tant, la baldufa catalana, concretament, una joguina que no passa de moda i que encara triomfa, i tens tota la raó, perquè en les seves modernitzacions, els meus fills encara els hi sembla atractiu el tema de la baldufa. El Josep Maria Joan Rosa és fundador i director del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres, a Girona, i en una setmana com esta volíem parlar amb ell uns minuts perquè ens presenti aquesta petita, aquesta gran joia que ha demostrat aquest Museu del Joguet. Josep Maria, enhorabona per la passió, per la tasca, per tants anys dedicat a aquesta història que hi ha darrere dels joguets, i que vagi molt bé. Gràcies per atendre'ns.
No faltaria més, i que els Reis us portin moltes coses.
Bueno, això sí, ens hem portat bé, no? Això va la cosa així. I aquí al camí som una mica distrets.
Jo crec que ara, quan falten pocs dies perquè passin els Reis,
sí,
tothom fa molta bondat, eh?
Però... Efectivament, aquí recuperem una mica, eh? Quan s'apropa tothom ens posem firmes. Moltes gràcies, Maria Rosa.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Una pausa i Rosario Santamaría aquí al camí.